Doncs mira, avui, dins d'aquests dies mundials o dies internacionals, n'hi ha un que jo crec que li agafem carinyo, sempre i quan no hi hagi alguna complicació sèria, però avui és el dia mundial del pediatre, que avui se celebra a Argentina, sobretot, però he volgut recordar-lo perquè el pediatre, insisteixo, sempre que no haguis tingut alguna complicació greu, és un doctor o doctora que l'acaba recordant de gran, perquè a més el pediatre agafa tota la part infantil i juvenil, per així entendre'ns, viu tot el canvi d'una persona. I és una doctora, un doctor que jo crec que li acabes agafant carinyo al llarg de la vida. Doncs va, el recordem avui, dia del pediatre, se celebra a Argentina, però l'han volgut recordar. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Hi ha molts dies mundials avui, ja. Dic xifres perquè també és el Dia Mundial de l'Estadística. Avui, per exemple, Dia Mundial de l'Osteoporosi, però la figura del pediatre, escolta, és aquella que t'acompanya. Jo, per exemple, mira, t'ho dic, el meu pediatre era el doctor Cambrodí. Doctor Cambrodí, a Lleida, ciutat de Lleida. I, curiosament, després he conegut a familiars seus i sempre m'ha fet gràcia recordar-ho. El doctor Cambrodí, doctor que li teníem una estima especial a casa. No sé si vas coincidir, si vas tenir o no. Mira, m'ho pots explicar. El nostre número de WhatsApp és el 664-526-180, 664-526-180. I m'ho expliques. En fi, va, que comencem programa de divendres, hores d'ara amb 18 graus, 18,2 graus a la ciutat de Lleida. La mínima ha baixat fins als 12 graus. Tenim un dia ennuvolat i per això doncs la temperatura no està pujant, però jo crec que, llevat dels llocs on hagi pogut fer mal, la bona notícia és que ha plogut i força a les capçaleres dels rius. I aquesta és la gran notícia per mi. Fa unes setmanes vam tenir moltes pluges, però recorda que van ser al litoral, a la platja o directament al mar. No ens serveix aquesta aigua. Però aquesta sí, els 146 litres per metre quadrat que han caigut a Torre de Cabdella, els 145 litres per metre quadrat que han caigut a Espot, 124 a Cabdella, 104 al Port del Comte, 73 a Tuixent, 69 a Boí, 66 al Port de Suert, 59 a Barruera i a Linyà, 56 a Bonaigua. Tots aquests litres acaben als embassaments. Insisteixo, és la bona notícia, sempre i quan no hagi hagut algun dany col·lateral. Això com seguirà aquest cap de setmana? Doncs li preguntem a l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i bona hora.
Déu-n'hi-do, són xifres maques, sí. 140
i
litres.
Més, han caigut poc a poc. Uh-huh. No han caigut de petac, de cop. Estos 100 i pico de litres, ara estava repassant l'interval, per exemple, el de Cabdella, que són 124, que és a la central de Cabdella. La Vall Fosca és on més ha plogut, sobretot la part, sí, alta, és d'una gran, enorme intensitat. I són el màxim 4,6 litres en 10 minuts, que, bueno, és una intensitat moderada. És a dir, no ha sigut, la majoria són 1, 2, 3 litres cada 10 minuts, és a dir, una intensitat important, però no de petac, no de cop i volta, i serà, mm-hmm, més aprofitosa. Ja veurem quan arriba, perquè el territori està molt sec, els arbres intercepten la precipitació, el terra es queda una part, i fins que arribi, hem de tenir...
No, què passarà. No s'ha acabat la situació d'emergència, això està clar.
Perquè arribi als pantans és l'últim, pel camí s'ha de quedar molta aigua.
Evidentment que sí, però, escolta, benvingut.
És una precipitació molt important perquè, bueno, algunes dades que surten al Meteocat, pues, des de la primavera del 20 no plovia tant en 24 hores, alguna com la d'Espot, que sí que se'n va a xifres a prop de 150, pues cal remuntar-se al 2007 per trobar una precipitació en 24 hores.
Sí, sí.
A la resta, clar, està molt graduat, cotes altes molt, les cotes mitjanes, pues, ja, 40, 50, 39 a Viella, és a dir, unes xifres moderades, i a mesura que baixem cap a la plana de Lleida, pues, menys.
Tal com vas dir, tal com vas dir.
Sí, estava molt, molt graduat i així ha sigut, així, entre 8 i, bueno, com molt, si fiquem a Vilanova de Meià, que és de la meitat sud, però ja molt al nord, doncs 30 litres.
Sí, entre 8 sí. 9 a Lleida,
30,
per exemple.
Però la majoria són 12, 15, 14, 13, 12, i caiguts poc a poc, també.
Bueno.
Eh?
Armando, ja vam veure. Cap de setmana, a veure.
Pues, pues variat i variable. Ah. És a dir, ara ja no és res a veure la primera quinzena d'octubre amb la segona. Es, es preveu avui núvols i clarianes, i a les cotes altes del Pirineu n'hi haurà enfarinades a partir de 2000. Tant avui, tard de vespre, igual matinada, matí de demà, un ambient fresc, no pas fred, fora de, del Pirineu. La gent que hi vagi al Pirineu ha d'anar ja, ja en roba ja força d'hivern. A la plana, pues, temperatures que duren el cap de setmana, per primer cop baixaran dels 10 graus. A vegades en recordem com era l'octubre. Els octubres, la majoria dels octubres, uns 14 o 15 dies, la mínima a Lleida, ciutat, de valla dels 10 graus. 14 o 15 dies. L'any 2020 van baixar 23 dies. L'any 2021, 16 dies. Però l'any passat només un dia. L'enguany portaven cap dia. És a dir, que venim d'una època molt, molt càlida, però que el cap de setmana sí que les dues matinades podien baixar de 10 graus. Dissabte, més assolellat, amb alguns núvols al, al Pirineu, que podrien deixar alguna enfarinadeta anecdòtica a cotes per damunt de 2.000 metres. I diumenge n'hi ha un altre canvi, però que aniria de una... És a dir, la matinada de diumenge seria fresca, freda, sense núvols, i els núvols aniran augmentant diumenge de sud a nord, i al final de diumenge podia arribar a ploure amb un ascens de temperatures, perquè venen pel sud una borrasca que se ficarà en el golf de Càdiz, que ens podia arribar entre el vespre nit de diumenge i matinada matí de dilluns, podia tornar a ploure, no amb aquestes quantitats,
sí, sí, sí.
Però almenys ve una altra tongada de precipitacions de cara a dilluns, que continuarien amb pauses durant la setmana que ve. Sembla que han encetat la tongada, perquè, clar, l'anticicló s'ha situat al nord d'Europa i totes les borrasques atlàntiques circulen pel sud d'Europa, pel sud-oest, i creuen la península Ibèrica. Per això ha sigut molt regada durant ahir, per exemple, a Madrid han superat, fet rècord històric de més de 100 anys, en 100 litres, i totes les Castilles, totes les serralades interiors, Galícia, etc., ha plogut moltíssim.
Que bé. Doncs, Armando, tornem a parlar dimarts. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana a tothom. Adéu.
Busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
I seguim a voltes amb la línia de molt alta, alta tensió que ha de portar electricitat creada a l'Aragó cap a Catalunya. Esquerra ha demanat la compareixença de la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, a la Comissió d'Acció Climàtica per demanar explicacions sobre aquesta línia de molt alta tensió de Forestalia que afecta 43 municipis catalans i recorre més de 300 quilòmetres des d'Aragó. La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, demanarà la compareixença de la ministra.
Els anunciem que demanarem compareixences en la comissió pertinent, tant de la ministra responsable del PSOE, del govern de l'Estat espanyol, la ministra Teresa Ribera, com dels representants i assessors de Forestalia, Fernando Samper, Felip Puig, Josep Grau i Pere Palacín.
A més, Josep Maria Tarragó, que és alcalde de Vinaixa, demana que l'energia sigui de quilòmetre zero, o sigui, de proximitat.
Aquesta transició passa per un model de proximitat i que repercuteixi al territori, que l'energia sigui de quilòmetre zero. Perquè desenganyem-nos que el sol surt per tothom i, per tant, la mateixa placa solar a l'Aragó, doncs...
Efectivament, dona la mateixa llum o el mateix rendiment en un lloc o a l'altre. Miquel López, alcalde de Castell de Mur, ens explica quina és la situació que pateixen al Pallars.
Al Pallars Jussà tenim memòria històrica. Hem sacrificat en el darrer segle 1.150 hectàrees de les millors terres de regadiu sota els pantans. Aquest sacrifici ha estat en pro de la producció elèctrica renovable verda i neta.
I Montserrat Ventosa, alcaldessa de Llorenç del Penedès, lamenta l'agressió territorial de l'AMAT.
Hem d'entendre que una infraestructura d'aquesta magnitud, una línia com aquesta, amb gairebé torres, amb aquestes torres de gairebé 80 metres, 70, 80 metres, és una agressió tremenda al territori. És una agressió al paisatge i també al nostre model econòmic.
El que et dic sempre, d'això n'havíem d'estar parlant l'any 2000, fa 23 anys, i llavors ens havíem de tirar els plats pel cap i s'havien de presentar propostes i alternatives i estudiar-les a fons, pensant en la societat i en el territori, no en els polítics, evidentment, però l'any 2000. I haver tardat 1, 2, 3, 4 o 5 anys, si vols, a posar-nos d'acord i un cop tinguéssim el model, implementar-lo i estendre'l per tot el territori català. No ha estat així, correm-hi, arriba el problema d'Ucraïna, ens posa sobre la taula el problema que ja sabíem que teníem de l'energia, del consum energètic o de la sostenibilitat energètica, i ara correm-hi tots. Escolta, uns dissenyen línies per un costat i les aproven sense que els altres ho sàpiguin, però ara la pararem, insisteixo, improvisant, és que no arribem enlloc. Ho hem vist moltes vegades, amb molts exemples, i ara hi tornem amb el tema de l'electricitat, amb el tema de la sequera, etcètera, etcètera. Acabem amb la notícia econòmica del dia. És que l'Organització Professional Agrària Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya ha demanat la dimissió del secretari d'Agenda Rural del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, l'Oriol Anson, per la seva inacció i l'endarreriment reiterat en la tramitació del pagament de la bestreta dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna, el que coneixem com a PAC. Una altra història que, com ve la fotografia, escolta, alguns s'hi posen els primers, tranquils que pagarem, tranquils que rebreu les ajudes, després, no sé, no arriba mai això.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Vinga, va, 10 segons, parem 10 segons i ja el melo malo.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
El melo malo que ens arriba els divendres de la mà i de la veu del redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oiga.
Bueno, ¿cómo estás, Andrés?
Pues mira, hasta la coronilla, por decirlo de alguna manera.
¿Ya?
¿No sabes la cantidad de WhatsApps, de mensajes, de tal? Todo el mundo con lo de la camiseta del Barça.
Ah, vaya, es verdad.
Con el logo de los Rolling Stones. Claro, como yo soy merengón, pues venga. Y claro, ¡ay, qué bonito!, ¿no?
Oye, pues lo vi y no caí. Si no, te lo había enviado yo también, hombre.
Sí, hombre, a ver qué me la regala. Si me la regala alguien, le cambiaré el escudo y pondré el del Huesca, al menos. Yo qué sé, pero ya ves.
Oye, pero es igual. Oye, ¿qué eres más, de los Stones o del Madrid?
Yo soy de los Stones. Primero es el rock and roll.
Pues,
luego
a ver, una camiseta, aunque sea del Barça, con el logo de los Stones, es que lo tienes que tener, la tienes que tener, es única. Digo yo,
claro,
¿eh?
Bueno, no, pero yo ya tengo mis camisetas de los Stones, ¿no?
Vale, pero esta es única, ¿eh?
Esta es única, me cago en la ley. Ya ves, como si necesitaran promoción los Stones.
Bueno.
Y encima dicen, ellos, es que dicen, el Jagger, el Richards y el Wood, dicen que estarán animando a los jugadores en el campo, así como a los aficionados de todo el mundo que sintonizarán para este partido icónico.
Pero,
¿qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Que llame al Florentino y que diga que a los del Madrid pongan Metallica?
Oye, tú pruébalo, a ver.
Ya me dirás tú cómo voy a ver yo ese partido. Digo, ¿con quién voy yo?
Tú con los de la lengua. Ya está.
No, la lengua no. Ahora nunca había pensado de que esta lengua ahora será como una burla para mí.
Ya veo que has recibido muchos mensajes, ¿eh?
Buah, pero una pasada, no te lo puedes ni llegar ni imaginar. Hasta bueno. Me han despertado hoy a las 8:30 de la mañana, tío.
Bueno, Andrés Rodríguez, va, antes de escuchar el melo malo, hazme 3 o 4 propuestas para ver música en vivo.
Bueno, pues vamos ahí, que tenemos cosas interesantes, como por ejemplo el pop y la psicodelia de Feeling Pink, Yes y Azul, que se dan la mano en Aboite esta noche a las 10 por 15 euros. Y luego tenemos también en esta misma sala el sábado el proyecto en solitario de una actriz leridana, se llama Abril Piñol, que se rodea de diferentes músicos para hacer una banda, y que bueno, que presentará su historia pues a las 11 del sábado a las por 5 euros. Tenemos en el Café del Teatre, que recibe a cuatro bandas en dos veladas, están esta noche a las 9 por 15 euros, están The Grassland Sinners, que hacen un vintage rock, que ya estuvieron aquí hace unos años, y los trae Ace of Spades, y los Midnight Motel, o sea, una banda energética, enérgica, de estas de hard rock clásico, que bueno, una será una sesión de rock and roll del puro. Y la sorpresa será el sábado también aquí en el Café del Teatre, que estará lleno los Violes, pero con la particularidad de que harán como doblete, porque harán de banda de Lopardal Roque. O sea, le acompañarán a Lopardal Roque con sus canciones, que va a rescatar canciones que tiene casi olvidadas, he hablado con él, y luego harán su propio concierto. Pero aquí, como primicia, te puedo decir de que va a servir también esa velada para mostrar la nueva faceta pictórica del músico y compositor de Lleida, del David Esterri, de Lopardal Roque, que se dedica ahora a hacer retratos. Uh-huh. Y guapos, en la técnica pastel.
Bueno, pues oye, al final ya ves, un artista es un artista, ¿eh?
Sí, no, dice que ya desde pequeño ya estudió Bellas Artes y que siempre le ha gustado, lo que pasa que ahora ha estado en Escocia unos meses y allí, pues mira, le ha salido la venilla pictórica. Luego tenemos en la Antares, que tenemos a la Higgins, a la Tui Higgins y al Xaver Monge, que estuvieron triunfando en Ourense en el Festival Internacional de Blues el primer fin de semana de este mes, que los llevó el legendario promotor Alfonso Cito, que ahora reside en Yerp, y están esta noche en su sala preferida, que es el Antares, a las 10:30. Y luego el sábado, también a la misma hora, será el turno para Alberto Rodríguez, que solo se hace llamar Rodríguez, no Rodríguez, que ese soy yo, que es un cantautor de Viladecans, que está haciendo una gira de 23 ciudades de España con su segundo trabajo, que se titula El mejor de todos mis males. Y luego, como plato fuerte de la semana, tenemos en Pons el clásico festival de punk rock, que reúne a cinco bandas y que, bueno, siempre se había hecho durante 17 años, se paró durante 10, y el año pasado se recuperó y este año pues vuelven otra vez a la carga con los grupos Scupe, Panic, Parabellum, El Conde Rata y The Fox System.
Bueno.
Y bueno, y finalmente, los amigos cerveceros, que somos muchos,
a ver,
pues que la fiesta mayor del barrio Noguerola Estasio organiza este sábado en la Rambla Ferrán el Oktoberfest más musical, que se desarrollará desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, con gran presencia de marcas cerveceras y una serie de actuaciones de pinchadiscos y tal, entre ellos un concierto de Sul de Guatatiboa.
Bueno.
Y luego los Rebeldes del Swing, que invitarán a la gente a bailar.
Muy bien.
Ah, hay cositas ahí.
Sí, sí, ya lo ves. Pues esto es música en vivo.
Sí, sí. Y bombazo. Bombazo para el día 4 de noviembre. Esto se presentó, el jazz tardó y tal.
Sí.
Y bueno, y la gente no se entera de nada. Que viene el trío Stick Men, que está formado por tres componentes de ni más ni menos que King Crimson. Esto son palabras mayores. ¿Eh?
Totalmente.
Que pasa es que ese día, ya lo hablaremos, pero ese día también actúa el Ramoncín en Avilova y el Loquillo en Balaguer.
Bueno, es que no hay días, ¿eh? No hay días.
Descarado, ¿eh?
Es que ojo, ¿eh? Bueno, en fin, ¿qué farem? Andrés, vamos con el Melo Malo de esta semana, que ya sabéis que lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana, pero escucharlo pues los viernes aquí en COPE. A ver, explícame, el Melo Malo para hoy.
Las paradojas de la vida a veces son crueles, por muy buenas intenciones que parezcan tener. En unos tiempos en los que todo se ha encarecido y en los que el hambre acucia a millones de seres humanos, no parece demasiado apropiado que se mantengan campañas de publicidad institucionales como esos carteles con el rótulo «Hambre de cultura», que lucen en algunos rincones de toda la geografía estatal. En el caso de nuestra urbe, la cosa se agudiza, ya que hemos detectado uno de estos reclamos presidiendo el aparcamiento al aire libre de un conocido supermercado de Pardiñes, donde a última hora de la tarde, justo cuando sacan la basura con los desechos, se agolpa un importante número de personas imposibles hurgando en busca de algo que llevarse al estómago. Me parece muy bien que dicha campaña haya surgido del compromiso adquirido por parte del Ministerio de Cultura y Deporte con el sector cultural para impulsar el consumo de experiencias culturales en cualquiera de sus disciplinas, a fin de reconocer el esfuerzo y trabajo realizado por las industrias culturales, pero la ubicación de la proclama me parece que no es nada acertada. Tampoco estaría de más que se le preguntara al sufrido consumidor, cuya mayoría se ha visto obligado a reducir la compra de pescado, carne y aceite de oliva por la subida del precio de los alimentos en el último año, con el consiguiente peligro de sustituir estos productos por otros menos saludables. Un ingente número de ciudadanos reconoce además que ha tenido que disminuir más o menos la compra de fruta, verdura fresca y lácteos, desviando ese consumo hacia otros alimentos para así abaratar la cesta de la compra, una opción que solo sería interesante si son productos de calidad nutricional. Los consejos de la Organización de Consumidores y Usuarios para poder alimentarse bien, si el bolsillo se ve afectado por la subida de precios, que es para todos, se fijan en buscar variedades baratas, ir a los productos de temporada, buscar congelados, mirar las marcas blancas y también echar un vistazo a los productos en oferta por pronta caducidad, porque en ese caso el ahorro puede llegar al 50%. Carne para la picadora, ¿y qué más da? La culpable de mis ruinas es la sociedad, que cuando mejor estoy, sacaba el material. Canta Evaristo al frente de la Polla Records. En fin, que el lema Hambre de Cultura pretende reflejar las ganas de todos por vivir experiencias culturales, de reencontrarse con amigos y con espacios y de volver a emocionarse. Para eso, nada mejor que darse un garbeo por dicho centro con afinidad deportiva al final de la jornada para ver la cruda realidad. Por cierto, el pasado miércoles que salió publicado este velómalo, retiraron el dichoso cartelito, llámese casualidad o no. En definitiva, que este mes cierra ese establecimiento, lo cual es noticia fresca, y deja paso a otro de similares características, esperando entonar esta vez con color humano su hambre de vida. ¡Oh, yeah!
Oye, pues ya oficialmente eres un influencer.
No lo sé, pero es mucha casualidad, ¿eh?
Pues no, las casualidades ya sabes lo que dicen, que no, sí, que no sí existen, ¿eh?
Hombre, pero es que es vergonzoso, oye, ver el cartel este grande de Hambre de Cultura y luego viendo a los pobres, sí, pues no, recogiendo las, no sé, de verdad, ¿eh?
Antes de plantificar los carteles, míratelo, es que claro, es que no puede ser. Oye, por cierto, la semana que viene vamos a hablar el viernes, como siempre, en el día de inicio de la edición de este año de Servicia, ¿eh?
Sí, sí, además me lo traen a mi barrio, a Pardiñes, a la Lletja.
Bueno, a la plaza de la Lletja, tres
de la
días.
Sí, de la Lletja, sí, que sigue siendo Lletja, ¿eh?
Bueno. ¿No te va gustando con el tiempo?
No me ha gustado. Y encima yo estaba viendo a Rehabilitación allí, Albitas, que está precisamente allí. Digo, toma, para mayor recochineo.
Eso por hablar. Bueno, Andrés, oye, cuídate mucho, que tengas buen fin de semana.
Vale, igualmente, larga vida. Oh, yeah.
Doncs apa, que ens falten minut i escaig, ens plantarem a 3:15. No hi havia caigut jo amb això de la samarreta del Barça, és veritat, no hi havia caigut, però bueno. Va, que fem una pausa, 10 segons, 10, i parlem de cinema amb la Mònica Monbiela.
Si tu banco ya no te va, ven a la cuenta Vamos. Entra en ibercaja.es y descubre la cuenta que siempre va contigo. Ibercaja, el banco del vamos.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I ja tenim aquí les cartelleres de cinema, la cartellera, de fet, les estrenes de cinema a l'espai de les 540 polzades, que ja saps que aquesta temporada ens porta tota aquesta informació de cine amb la Mònica Monbiela. Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Et comencen a parar pel carrer o encara no?
Encara no.
Tot tot arribarà, tot arribarà. Però segur que algú ja t'ha dit, escolta, t'he escoltat. I no m'ho havies dit.
Algú, algú. Veus? Algú que altre.
Total, sí, sí. Han fet dos programes, eh?
I un pel pont, eh? Recorda-ho.
Sí, sí, o sigui, vas començar bé ja, et vaig fer venir a treballar pel no pont que no vam fer nosaltres, eh? Mònica Monviala, abans de parlar de les estrenes de la cartellera, tenim cinema aquí, a casa nostra, a Lleida.
Sí, abans de començar amb les estrenes, volia destacar que no sempre a Lleida es fan festivals de cinema, doncs aprofitem que se'n fa un aquest cap de setmana. Arriba la 14a edició del Festival de l'Audiovisual Català Som Cinema, vale? Va començar ahir, es va fer ja l'estrena amb Beach House, i acabarà el diumenge. Es tracta d'un festival on es projecten, sobretot, pel·lícules de l'audiovisual català. I enguany, bueno, cal destacar que hi ha diferents treballs de creadors i creadores del territori de Lleida. Tenim a la directora Alba Cros, ella ja va presentar en el seu moment una pel·lícula que havia fet aquí amb el David Márquez Marcet, i ara competirà a la secció oficial de curtmetratges de ficció amb el curt Anel de Llum. Després hi ha un altre noi de Lleida que es diu Joel Muno, que també competirà a la secció de curs de ficció amb Partícula Sin Massa. Per tant, tots dos, dues participacions de Lleida amb els seus curs.
A veure si hi ha sort, eh? Mira, des d'aquí força, ànims, que hem de posar Lleida al mapa, a tots els mapes, vaja.
I tant, que sí. I després, important també, abans d'acabar de parlar del Som Cinema, vull destacar que es fa una preestrena important en aquest festival, que és l'última pel·lícula de la directora catalana Isabel Coixet, directora ja coneguda internacionalment, que ha treballat amb gent doncs, com Penélope Cruz, Ben Kingsley, Patricia Clarkson, etc. El nou film es diu Un amor, es tracta d'una pel·li basada en un llibre de Sara Mesa, del mateix nom, i segueix la relació que estableix una dona que se'n va viure en un poble de la Rioja abandonat, d'acord? I diferents personatges que van apareixent a la seva vida doncs, a l'instal·lar-se en una caseta d'aquest poble.
Molt bé, doncs ara ja anem a les estrenes d'aquesta setmana i comencem amb una que no sé si està començant a cridar... Vull un Òscar, eh? No sé.
Comencem fort.
Sí, los seus hechos son los mejores y más bellos seres que ha creado Dios. Y son gente sabia, fueron capaces de decidir quién se quedaba el petróleo.
Déu-n'hi-do, eh? Bueno, ja tenim petroli. Aquesta veu un son, Explica'm.
Ja tenim la base del conflicte.
Sí.
Estem parlant de la darrera pel·lícula de Martin Scorsese, evidentment director conegut per pel·lícules tan bones com Shutter Island, Infiltrados, Bandas de Nova York, etc. També es tracta d'aquesta pel·lícula, l'enèsima col·laboració entre el director i els seus actors més fetitxe, que podríem dir que són Robert De Niro, per una banda, i Leonardo DiCaprio per l'altra. Leo DiCaprio li ha de donar les gràcies a Scorsese perquè els millors papers que ha fet darrerament són a les seves pel·lícules, d'acord? Doncs arriba aquesta que es diu Los Asesinos de la Luna, de Killers of Flower Moon, basada en un best-seller que va estar als Estats Units, vale? Un llibre de no ficció de David Grant que va ser el més venut el 2017. Estem dient no ficció. Fixeu-vos perquè ara explicarem la història. Què dius, en sèrio? Això està basat en fets reals. Es tracta d'una sèrie d'assassinats que hi va haver en una com reserva índia a principis del segle XX, que era la nació Osage, indis, no?, establerts a Amèrica, que en aquell territori on tenien les seves tendes, el seu campament, doncs hi havia petroli. I clar, es van forrar aquesta gent. I com dinero llama dinero, els més rics, els americans més rics, diguéssim, els empresaris, van anar allí com a buitres carronyeros a veure què podien fer i comença a haver una sèrie d'assassinats i entra aquí en joc la FBI, que també és el moment de naixement d'aquest cos policial i, a més de tot això, s'embolica una història d'amor entre un veterà americà i una índia de la reserva.
A los Osage se les acabó el tiempo. Tienes que recuperar el control de tu hogar. Han enviado desde Washington DC a ver lo de los asesinatos. Ha habido muchas muertes, hemos perdido la cuenta. Es cosa de la mala suerte. Me parece más una epidemia que mala suerte.
Sí, epidemia, la típica epidemia de problema de poder y diners.
I petroli
clar,
pel mig.
És que és aquest el problema. Martin Scorsese amb Leonardo DiCaprio. Llegia que la millor interpretació de Leonardo DiCaprio en tota la seva carrera.
Bueno, ja està...
Diuen.
Ja estem llegint que és, diguéssim, que s'encamina cap a la nominació a l'Oscar a millor actor, però és que no és una novetat, perquè quantes vegades ha estat nominat Leonardo DiCaprio? I per sort ja va guanyar a la darrera edició, però és que si no, era l'etern nominat als Oscars que mai guanyava. Havia estat nominat amb el González Iñárritu pel Renacido, pel Shutter Island, pel Infiltrado, i no havia guanyat mai.
Per cert, curteta, no?
Molt curteta, ara t'he de dir, a veure si saps quan dure.
No sé exactament quan dure, però estem parlant de, en minuts, tres xifres. Bueno, no costa gaire arribar a tres xifres, que són 100 minuts. No sé.
Tres xifres llargues. Dure 3 hores 24 minuts.
Mare de Déu.
O sigui que, vale, aneu al cine, evidentment s'hi ha d'anar, s'ha de veure aquesta pel·li en cine, però agafeu-vos-ho en calma i amb unes cadires ben còmodes, que són 3 hores i mitja.
3 hores i mitja. Jo ja...
Ja la veuràs a casa.
Bueno, no sé si la veuré, la veig a trams, a parts, per entendre'ns, però... jo a partir dels 90-95 minuts ho sento. Jo crec que es pot dir, es pot explicar moltes coses en 90 minuts, però escolta, si la peli et manté en alerta i no te n'adones i arribes al final, és que està molt ben feta, les coses com siguin.
Totalment d'acord, però jo no sé què els està passant als directors actualment, que la majoria de pel·lícules de les 2 hores no baixen, i 2 hores i mitja, i estem parlant de pel·lícules de Marvel,
de
pel·lícules de superherois.
El preu i tot això, no sé.
Que dius, bueno, és el que dius tu, jo crec que en 1 hora i mitja es pot explicar el mateix, ben explicat. En el cas de Scorsese, no ho sé. De moment, donem-li un vot de confiança. Bueno, jo sí que l'aniré a veure, cadascú aquí que faci.
Per cert, aquesta pel·lícula que estarà primer a Apple TV Plus, a la plataforma, però després suposo que arribarà al cinema, o arribarà
no,
també?
No, primer arriba al cine, però al cap de no re, perquè ja com que s'ha venut a Apple, doncs igual al cap d'un mes ja es podrà veure a la plataforma.
Si podeu, pantalla gran. Va, que ens quedem a casa nostra. Aquesta és d'aquí, és en castellà.
Ese de ahí es el pesado de mi yerno.
¡Esa señora me odia! Sí.
Gracias, Ale. Y ese grandullón, que se llama John, en verdad soy yo.
Dile quién eres.
Soy John, su amante.
¡Mamá, por favor!
Home, ja. Venga, lío familiar a la vista. A mi aquestes m'agraden, mira què et dic.
Home, aquesta... A veure, hem de passar dels assassinats d'una nació índia a una comèdia espanyola, a mans de la comèdia espanyola. Arriba el nou treball de Paco Arango. Paco Arango, que diem aquest nom i dius, i aquest qui és? Doncs aquest senyor...
Espera, que t'ho dic. I aquest qui és? Qui és aquest?
Aquest senyor ha dirigit altres pel·lícules així, diguéssim, comèdies facilites, senzilles, però, sobretot, és conegut per dirigir Aladina. Te'n recordes aquella sèrie?
Ah, sí.
Això ja és molt boomer, eh?
Sí, sí.
Però, bueno, aquella sèrie de televisió espanyola protagonitzada per Ana Obregón, doncs Ana Obregón té un cameo amb aquesta pel·li. D'acord? Són molt amics. Bueno, què explica? Res original, però clar, els personatges sí que són divertits. Tenim a la Merche, que està interpretada per Carmen Maura. A veure, tenir Carmen Maura com a principal actriu ja és un reclam per veure la pel·lícula, no? Ella s'assabenta que li queda poc temps de vida i què fa? El que fa la gent a totes les pel·lícules quan li queda poc temps de vida. Anem a fer el que no he fet mai i comença a fer coses que no corresponen potser a la seva edat. Es queden tancades, ai, sense voler, al Corte Inglés de nit, amb les seves amigues, contracten un stripper. Bueno, ja et dic, res original, però sí que és, jo crec, una pel·lícula per passar una bona estona, si més no.
Soy John. Un amigo de Merche.
¿Nunca nos habló de usted?
Es que era un secreto.
Me fascinan los secretos.
La vida puede estar llena de locuras.
¿Pero qué pasa?
¡Esto!
¡Yo me cago con esta cosa!
De travesuras con amigas.
Eso es pecado.
¡Tío bueno!
De las risas. I d'aquello que te puede tocar el alma.
Bueno, allò, una llista. Escolta, jo, què em falta per fer la vida? Faig una llista de 100 coses i alegria, a veure què surt d'aquí.
El que passa és que no és gaire original la llista, però sí, endavant.
A mi aquestes ja m'agraden. Molt bé, Mi otro John és la que està. I ara anem a enquesta, a veure.
Hey, Doc.
I was thinking tonight could be a good night for sex night, possibly.
Bueno, aquesta que sí que arribarà en castellà, arribarà
sí,
doblada.
Sí, 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 el que passa és que doncs, de moment tenim el tràiler subtitulat. Sí. Es diu She Came to Me, és una comèdia també americana, a l'ús. El que passa és que la volia destacar perquè està protagonitzada per un personatge que d'entrada no seria el típic guaperès de les pel·lícules. Es tracta de Peter Dinklage, que és aquell nan que apareixia a Juego de Tronos.
Ah, val.
És aquell senyor baixer, bueno, jo crec que és nanet, no?
Sí.
I representa que ell és el protagonista, està casat... A més, està casat amb l'Anne Hathaway, que és una tia, una tiarra, que tots, bueno, qui sabeu què és, doncs és una noia molt guapa. Ell és un director que és incapaç d'acabar una partitura de l'òpera i està bloquejat creativament, i llavors, doncs això, busca la inspiració fora de casa i troba amb una noia que l'inspira, que no és la seva dona. I clar, aquí ja entra en joc un triangle amorós, etc, etc, etc. Comèdia romàntica a l'ús, d'embolics, i a veure com acaba.
A la Anne Hathaway la recordo una pel·li que es diu El Becario. Crec que és ella, que surt amb el Robert De Niro.
Pot ser.
I és una pel·li que al principi semblava que no tenia que... Com sempre dic, això dels gustos ja ho sabeu. El que a mi m'agrada igual a tu no t'agrada, o a l'inrevés. El que tu em dius és espectacular, jo vaig allà i no m'agrada. Però aquella pel·lícula la recordo amb carinyo, El Becario, amb Robert De Niro i l'Anne Hathaway.
L'Anne Hathaway es va donar a conèixer sobretot pel gran públic a la pel·li El Diablo Viste de Prada, en què la Meryl Streep, recent guanyadora del Premi d'Astúries, no sé si ho vas veure, que ha vingut aquí a Espanya, la van rebre amb unes gaites i es va posar a ballar. I ahir la va entrevistar l'Antonio Banderas, que són amics perquè han treballat junts en pel·lícules. Bueno, doncs es va donar a conèixer en aquesta pel·lícula.
I acabem amb un documental.
Yo no sé si ha habido en España una producción que vaya en gira con tantísima gente actuando.
Le va a volar la cabeza a la gente.
Un documental que tracta de música, que a mi ja m'agrada.
Sí, a més he triat aquest documental perquè a mi m'agrada la música i m'agrada aquest personatge, és el C. Tangana, és un raper madrileny molt conegut, conegut internacionalment, va ser parella...
És molt conegut, però jo no el coneixia.
Però diguéssim...
Segur que he escoltat alguna
molta
cosa.
Molta gent,
eh?
Sí. El que fa és seguir la preparació i el muntatge de la seva darrera gira, que es diu El Madrileño, de l'àlbum El Madrileño. És la gira més ambiciosa. A més, és una gira en la que va convidar molts músics coneguts a acompanyar-lo a l'escenari. I, bueno, ha estat més de 4 anys preparant. I es mostra tot això, que també està bé veure el darrere de la confecció d'un disc i d'una gira, perquè no és només la cara bonica, sinó que també hi ha totes les negociacions, els estires i els arronses, els mals rotllos, els intents de potser vendre't una cosa que després no és, i a mi em sembla interessant, si més no, amb un personatge d'aquestes característiques que ha triomfat internacionalment, doncs veure... Bueno, sí, sí. Tots els interessos econòmics, polítics no, però econòmics de les grans multinacionals, de les petites...
El entre bastidors.
Exacte.
Ara, saps com es diu de primer cognom?
Perquè el C. Tangana?
Sí, perquè això és el nom artístic.
No.
Es diu Álvarez.
Per això s'ha posat Tangana, perquè si no, no se'n recordaria ningú.
Home,
clarament.
Álvarez, escolta. En fi, doncs, si el coneixeu, si us agrada aquesta música...
Igual és parenteu, vols dir?
O pot ser molt lluny, jo crec, Però si us agrada, com deia la Mònica, veure, escolta, el que hi ha al darrere, que això és molt interessant... i no quedar-vos només amb una actuació, amb un concert, amb el que es veu damunt de l'escenari, són aquests documentals que val la pena veure'ls. També escoltareu música dins del documental, no me faltaria. Molt bé, doncs, escolta, una setmana maca d'estrenes.
Sí, no ens podem queixar.
Los Asesinos de la Luna, Mi Otro John, She Came to Me i esta ambició desmedida, que és un documental. Quina aniràs a veure d'aquestes? O, si poguessis anar.
Si pogués, vaig a la de l'Scorsese, clarament.
Los Asesinos de la Luna.
Sí.
Jo,
mi otro John
crec que també cauria. Mònica Monbiela, bon cap de setmana.
Moltes gràcies. Escolta, aneu al cine i salut i cinema. Oh,
Doncs apa, que ens plantarem ja a la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Tornem amb el migdia a COPE. Estarà amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Parlarem del Domun, que és aquest diumenge, però després totes les propostes d'activitats del cap de setmana i la setmana vinent a l'Espai Groc.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Te hablo de Rafah, que es una ciudad ubicada al sur de la Franja de Gaza y es el paso fronterizo con Egipto. Con la frontera actual, la ciudad está dividida en una parte egipcia y otra en Gaza, aunque solo está habitada la parte palestina. En 1982, cuando Israel se retiró del desierto del Sinaí, la zona egipcia de Rafah fue destruida, arrasada entre unos y otros, para crear una especie de tierra de nadie. En esa parte palestina habitualmente viven unos 150.000 habitantes, de los que más de 80.000 están en campos de refugiados. Pues bien, estos datos hoy no valen porque en esa ciudad hay ahora mismo centenares de miles de personas, quizás un millón, que han huido del norte de Gaza tras el ultimátum dado por Israel. Te cuento todo esto porque ahora mismo un nutrido grupo de excavadoras y apisonadoras trabajan a destajo en la carretera que une la parte egipcia de la ciudad de Rafah, esa tierra de nadie, con la zona palestina. Una carretera que está completamente inutilizada por años y años de bombardeos. El objetivo es que puedan pasar los miles de camiones que transportan alimentos, agua o productos básicos para los refugiados que están dentro de la franja. En ese mismo punto, las grúas han retirado ya las enormes planchas de hormigón que tapaban literalmente el paso fronterizo de Rafah. Las había puesto ahí Egipto para evitar la salida descontrolada de palestinos hacia su territorio, porque este ha sido, y es otro punto complicado en toda esta crisis humanitaria, ni Jordania ni Egipto están dispuestos a abrir alegremente sus fronteras para acoger refugiados palestinos. Se les puede venir encima una crisis de difícil control, incluso de seguridad, y tampoco se fían de que una vez que termine el conflicto, Israel permita volver a entrar a los que hayan salido. Los israelíes aseguran que sí, que cuando termine su operación en Gaza contra Hamas, permitirán la vuelta de refugiados. Lo que nadie sabe decir es cuándo ocurrirá eso, cuándo acabará Israel, teniendo en cuenta que ni siquiera se sabe cuándo comenzará su ofensiva. Hay que tener claro que una cosa es el corredor humanitario que se está preparando para la entrada de ayuda a Gaza, y otra cosa muy diferente es la salida de refugiados de Gaza. Sobre esto no hay ningún acuerdo. Así que seguirá habiendo centenares de miles de personas agolpadas en la zona de Rafah, cuya supervivencia depende de 20 camiones al día. 20 camiones. Es el máximo que por ahora permite Israel para evitar que esa ayuda acabe en manos de los terroristas de Hamas y puedan utilizarla a su favor. Imagínate una ciudad con 700.000 habitantes, para que te hagas una idea, una ciudad como Zaragoza, que solo recibe el suministro de esos 20 camiones al día. Hazte una idea de lo que pasaría. Bueno, pues una situación parecida puede estar viviéndose en esa ciudad. Por lo pronto se siguen preparando los accesos y se sigue inspeccionando el cargamento de los camiones, con lo que probablemente esa escueta ayuda ya no llegará este viernes, y ya veremos si empieza a llegar mañana sábado. Y todo esto en un momento en el que esperamos también el inicio de la incursión israelí en Gaza. Esa es otra historia que forma parte de la misma historia. La operación sobre Gaza y la crisis humanitaria son dos realidades unidas por el hilo de una guerra. Pues además de esto, están pasando otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y está pasando el mal tiempo. Solo dos comunidades autónomas están ahora mismo en alerta roja por ese mal tiempo en sus costas: Cantabria y País Vasco, con rachas de viento, ojo, de 130 kilómetros por hora. Llueve en Galicia, llueve en Asturias, donde la Agencia Estatal de Meteorología ya ha rebajado el aviso a nivel naranja, al igual que en Andalucía. El resto de la península y Baleares están en alerta amarilla por lluvias o viento. Y un hombre de 58 años está detenido en Bilbao, ojo, por poseer y compartir pornografía infantil a través de Internet. Tenía numerosos vídeos y fotografías de dibujos animados japoneses, el conocido como hentai pedófilo, pero sustituía con inteligencia artificial las caras de esos dibujos por las de menores reales. Además, según la policía, este hombre descargaba y compartía vídeos pedófilos de niños de entre 5 y 6 años. ¡Qué barbaridad! Según el Código Penal, la representación visual de una persona que aparezca menor de edad en un contexto sexual ya es considerada como pornografía infantil. También hablamos de inmigración. 148 inmigrantes subsaharianos, 20 de ellos menores, han llegado esta mañana al muelle de la Restinga en la isla canaria del Hierro. Uno de sus ocupantes llamó por teléfono al servicio 112 para pedir ayuda cuando el cayuco se encontraba a unos 11 kilómetros al sureste de esta isla. Y el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, ha publicado en su cuenta de personal de Twitter una oración por la paz en Tierra Santa y ante la guerra, la injusticia, la corrupción y la violencia en el mundo. Pide a los gobernantes que sepan encontrar caminos de paz y de cordura frente a la ira y a la violencia.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Los árbitros niegan que haya otra sala VAR en la dirección de los partidos.
El comité de árbitros desmiente que haya una sala VAR secreta que se comunica con la sala VAR tradicional. Lo publicaba ayer el diario ARA y hoy el CTA contesta que no es secreta porque todo el mundo la conoce, dice, y asegura que en ella hay un árbitro que solamente está para sustituir al VAR tradicional por si hubiera un problema médico. Al Cholo Simeone se le acaba de preguntar si conocía la existencia de esa sala.
No, lo me acabo de enterar por vos. Así que, nada, no lo sé, no lo sabía, recién me entero.
Simeone, por cierto, no ha querido entrar en lo del madridismo sociológico que denuncia Joan Laporta. En breve, rueda de prensa de Ancelotti y está hablando ya Xavi Hernández. El que también ha hablado ha sido el seleccionador Luis de la Fuente, pero sobre su renovación. Termina contrato en medio de la Eurocopa y la Federación, recordamos, está pendiente de elecciones a la presidencia.
Sí, yo creo que se haga con convencimiento por ambas partes. Eso augura un buen futuro, el que ambas partes estén convencidos de que se desea algo así. Entonces, no hay ninguna prisa, estoy feliz haciendo mi trabajo. En la Federación me siento muy valorado y muy querido, y cuando tenga que ser, pues en esos tiempos, pues fantástico.
Y además a esta hora comienza el sorteo de la fase de grupos de la Champions femenina con Barcelona y con Real Madrid en el bombo.
Pues son algunos de los asuntos que te vamos a contar hasta las 4 de la tarde aquí en Mediodía COPE.
I ara és hora d'escoltar la glosa del nostre bisbe Salvador.
Les missions ens comprometen a tots. Estimats diocesans, un any més, m'alegra anunciar i celebrar la festa del Dom. I ho faig dos dies abans que celebra, com sabeu, el diumenge. Però n'hi ha moltes persones que demanen diners, que demanen pregàries tot aquest cap de setmana. Sembla que el Dom és tan conegut per tots que no és tan necessari fer l'avís una setmana abans. Tothom sap que en aquest quart diumenge d'octubre l'Església ens proposa la pregària i l'ajuda per a les missions i per als missioners. Les primeres són espais concrets on viu una comunitat cristiana que aspira a complir fidelment el mandament de Jesucrist a l'Evangeli. Els segons són aquells que, vivint el nostre món benestant, se van a predicar l'Evangeli i a solidaritzar-se amb la situació vital dels més pobres de la terra. A uns i a altres els uneix un cordó d'amor que es concreta en l'ajuda constant per dignificar la vida ordinària de milions de persones i possibilitar, d'alguna manera, la sortida de la pobresa permanent. Això representa una exigència permanent de tots els cristians, que hauríem d'actuar de la mateixa manera en qualsevol lloc del món. Segurament caldria fer també un elogi a moltes organitzacions amb ajuda preferent als grups més desfavorits del nostre món. Moltes d'elles en la mateixa línia de la cosmovisió cristiana i amb l'objectiu últim d'evangelitzar. Com ho diu el Senyor, aneu i prediqueu. Les obres missionals pontificis tenen un llarg recorregut. També n'hi ha organitzacions d'ajuda, per supost, al Tercer Món en general. Sabeu que el Papa dirigeix un missatge per a aquesta jornada. enguany l'ha titulat Cors fervents, peus en camí. Els termes utilitzats afavoreixen la seva lectura. Són tres folios i molt fàcil de llegir. I ens animen a desentranyar el seu contingut per preguntar-nos què voldria dir el Papa. Es basa en l'escena de Maús, quan dos deixebles se'n van desencantats de Jerusalem després de la mort del mestre. Troben a un desconegut que s'explica el que ha passat i que es invita a partir el pa, que és quan el reconeixen a ell, en l'Eucaristia. Gràcies a la trobada amb Jesús, es canvia la vida per donar-ho a conèixer amb molta alegria tot el que ells ha explicat. També per sentir la seva ajuda davant de les dificultats, els desànims i els fracassos, perquè ell no abandona mai els que es posen en camí. Van sortir desanimats i van acabar entusiasmats. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 10 minuts i mig per sobre de la una. Comencem el migdia a COPE Lleida. És divendres avui, 20 d'octubre del 2023. Escolta, que m'ha arribat més d'un missatge de gent que també havia compartit el doctor Cambrodí com a pediatre a Lleida i d'altres que parlen d'altres doctors. Per exemple, em diuen, el meu fill fa 27 anys li va tocar el pediatre doctor Gros, gran metge, bona persona de Lleida. Escolta, quin pediatre et va tocar? I en tens bon record? Envia-me-ho. 664-526-180, 664-526-180. Un altre oient també ens diu que ja tenia ganes de tornar a escoltar l'Andrés Rodríguez per antena. Escolta, jo el primer, només faltaria. Hores d'ara, 19,3 graus a la ciutat de Lleida. Ràpidament busquem la previsió meteorològica que ens arriba des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb el David Torres. David, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. La província de Lleida es manté el vent moderat de ponent, encara que ja no tan destacable com a primeres hores, i no es descarten xàfecs dispersos que aniran remetent amb sol i estones de núvols. Les temperatures baixen, ens quedarem entre els 16 i els 20 graus de màxima, i demà dissabte el vent ja no serà destacable, encara que continuarà bufant de ponent moderat fins a la tarda. Les temperatures baixen 2 o 3 graus amb gelades febles al Pirineu i els valors màxims seran de 19 a Lleida i Balaguer, 18 a la Seu d'Urgell i Tàrrega, 16 a Viella i les mínimes de 9 a Lleida, 8 a Balaguer i Tàrrega, 4 a la Seu d'Urgell i 3 a Viella. En quant al cel, al Pirineu tindrem núvols amb algunes precipitacions febles i la cota de neu es situa entre 1.800 i 2.000 metres. Aquesta cota anirà remetent al final del dia i també les precipitacions. A la resta, predomini del sol amb algun núvol. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. Nosaltres fem una pausa, uns minuts, i de seguida està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Amb ella parlarem del Domun, que és aquest diumenge.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuando quieres un hotel todo incluido para estar con toda la familia, sabemos lo que necesitas. Vacaciones en Riviera Maya. Disfruta de una experiencia única en el Gran Palladium Cantenar Resort and Spa. Un hotel totalmente renovado. Reserva ya para vivir unas vacaciones de ensueño. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
En ISA financia el futuro que queremos. ¿Tienes un proyecto innovador, sostenible y viable? Los préstamos participativos de ENISA son tu alternativa financiera. Desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros. Entra en enisa.es y cuéntanos tu idea. Empresa Nacional de Innovación. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los superchollos diarios de Carrefour. Porque solo hasta el 22 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el gambón, vende 30 piezas por kilo a solo 8,95€ el kilo. Y la dorada ración a 6,29€ el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Cope Lleida. I aquesta setmana sí que tenim la presència de la Mari Carmen Salvador en divendres aquí als estudis, i això vol dir que també ens ve a parlar d'un tema important que passarà aquest cap de setmana, de fet. Mari Carmen Salvador, què tal, com estàs?
Hola, molt bon dia a tothom.
Bueno, estem a les portes del cap de setmana i és veritat que parlem de moltes activitats de lleure i d'oci, però aquest cap de setmana també hi ha una crida o una data especial, que és aquest diumenge, que és el Domun.
El Domun, un camí...
Allò que hem escoltat tota la vida.
El Domun, un camí missioner. Sí, doncs d'això en parlarem avui, precisament. Ens acompanyen el Jaume Jové Miarnau i la Maricel Martí Porqueres, que són professors jubilats que han fet al llarg dels anys, 8 anys, al llarg de 8 anys, han fet voluntariat internacional. Bon dia als dos, benvinguts.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. I parlem d'aquest camí missional, d'aquest camí de missioners que es fa arreu del món i que, a lo millor pensant-ho bé, potser també ens convindrà últimament tindre missions també aquí al vell continent, tant a Europa com a d'altres països. Concretament, en quins països de missió han treballat vostès?
Bueno, pues no, nosaltres hem estat, normalment als estius, triem un mes per poder anar allà on ens demanen. Vam estar la primera vegada al Camerun, a l'Àfrica, allí vam treballar en un hospital i en una escola. Després hem estat 3 estius a Nicaragua i 3 més a Guatemala. A Nicaragua tenien un asil i una escola, i a Nicaragua també, i a Guatemala també una escola. I aquest any, per últim, a Bolívia, aquestes sortides les han fet gràcies a les germanes dominiques. La Maricel és exalumna. Les 7 primeres sortides a través de les Domèniques, i aquesta última a Bolívia a través de Missions Lleida, que ens va donar l'oportunitat de poder anar a Bolívia.
La delegació de Missions, la delegació de Lleida. Quina és la sensació d'arribar a un país de missió i comprovar la necessitat d'ajut material i espiritual que tenen allí?
Cal dir que arribes fent una formació, i aquesta formació ja et dona una visió del que et trobaràs. De totes maneres, quan hi arribes, les sensacions són diverses. Sorpresa, indignació moltes vegades de veure el que veus. Impotència també. Però al mateix temps sents un agraïment de poder ser-hi i de poder ajudar i de començar el camí del que ens parla el Damunt.
L'últim hem dit que era a Bolívia. Quina situació en general hi ha en aquests moments a Bolívia?
Nosaltres, més que poder parlar de Bolívia en general, podem parlar de la zona on vam estar, en una ciutat que es diu El Alto, al costat de la capital, una ciutat que ha crescut molt ràpidament, és una ciutat jove i que té més habitants que la mateixa capital. Està situada a 4.150 metres, per cert, a mi em va afectar una mica l'altura, però bé... i vam realitzar la tasca principalment allí. Els habitants que té aquesta ciutat són procedents, la majoria, de migracions de llocs rurals. I són gent molt acollidora i amable, i el que et crida l'atenció és la quantitat de minicomerços que hi ha i de la gent que té venda al mateix carrer. Són gent que fa aquesta venda per subsistir el dia a dia. Normalment és venda de coses d'aliments que han preparat ells a primera hora del matí i després van, com aquell que diu, deixen a la família perquè no poden, els fills no poden estar molt damunt d'ells i fins que no han venut tot el que han fet no tornen a estar junts amb la família.
O sigui que hi ha molta necessitat.
Molta necessitat, molta.
Molta necessitat d'ajuda.
Treballen per subsistir més que res.
El lema d'aquest any, cors ardents, peus en camí. Quin és l'objectiu del lema?
L'objectiu seria comprendre la crida. La crida que Déu d'alguna manera et fa arribar al cor i posar-te en camí. Cors que senten cridats quan diu cors que estan encesos o alguna cosa així, em sembla que és exacte, diríem que és cors que d'alguna manera reaccionen a aquesta crida. I peus que es posen en camí és quan tu comprens que no n'hi ha prou amb les paraules, que cal posar-te en acció per fer alguna cosa més que la paraula.
Ficar-te en camí, anar allí i comprovar la situació, sí, allí mateix, com viuen i el que necessiten.
Exactament.
Al seu criteri, quines són les necessitats ara més urgents a cobrir en els països d'emissió en aquests moments, principalment en els que vostès han estat treballant?
Les necessitats són moltes, moltíssimes. I ens agradaria comentar que aquest any hem col·laborat en un centre on la missió dels educadors era, i la nostra, per tant, era cobrir les necessitats bàsiques dels infants als quals acollien, molts dels quals, o alguns dels quals, eren trobats al carrer sense cuidado de ningú i l'educadora que portava el centre pues, els acollia. Eren nens que necessitaven molt d'afecte, alimentació, i també els ajudàvem a les tasques escolars al matí. Venien uns que anaven a l'escola a la tarda i bàsicament s'alimentaven, se'ls donava higiene i...
O sigui, els deixaven sols al carrer?
Alguns sí, perquè les mares, pares a vegades no hi eren, les mares anaven a la venda i fins que no havien acabat de vendre tot el que havien fet no tornaven a casa i podien haver nens que, no sé, que es quedaven al carrer. I aquí, en aquest centre, hi anaven... durant tota la setmana, excepte divendres, dissabte i diumenge, que el centre està tancat, i alguns d'aquests nens ni siquiera menjaven en aquests tres dies degut a la precarietat de les famílies.
Bé, doncs el proper diumenge l'Església celebra el Dia del Domun. A més de la col·laboració personal, de la col·laboració econòmica que se'ns demana, hi ha una altra manera d'unir-se a la missió universal de l'Església?
Sí, creguem que sí, que algunes persones que no poden fer aquesta actuació que, per exemple, hem fet nosaltres o d'altres, per diferents motius, creguem que hi ha una altra manera de fer l'oració, la pregària.
I que pugui, doncs, apropar-se a les missions. Sí. Ja. Fan falta mans, sí. Mans i peus que caminen, ho dèiem abans, no?
Sí, sí, sí. Fa falta de tot, perquè els problemes són múltiples. I no a on hem estat nosaltres, sinó arreu del món. Per tant, si els problemes són múltiples arreu del món, les necessitats també hi són, pues se necessiten mans, se necessita veus, se necessita de tot.
Ho ha dit molt bé la Maricel, no solament diners, sinó també oracions, però bueno, els diners és necessari, s'ha de viure. On van aquests diners que es recapten en aquesta diada? Com se canalitzen?
A veure, els diners aquests que recullen en les diferents parròquies o en les diferents comunitats que d'alguna manera hi ha gent que intervé per recaptar, fan cap a la delegació de missions de la zona. Per exemple, pues, dels pobles d'aquí de la zona, pues, fa cap a Lleida. de Lleida o de Manresa o de Tarragona o d'allà on sigui, després ho fan arribar a Madrid, a la Delegació Diocesana de Missions. I d'allí directament va a Roma, on hi ha una entitat, una delegació, que es cuida de repartir aquests diners. Com es reparteixen aquests diners? Doncs els missioners que estan arreu del món fan arribar els seus projectes amb aquesta delegació que hi ha a Roma. I allí s'analitzen aquests projectes i se subvencionen a través d'aquests diners els projectes diferents d'arreu del món.
A més, vostès han estat allí, in situ, que es diu, no? I heu vist si han arribat o no han arribat, si tenen aquelles persones, els diuen si rebem ajuda o no rebem ajuda. Vull dir que vosaltres ho heu pogut veure en primera persona, tot això.
Sí.
La nostra experiència és que sí. Que han vist que, quan hem tornat a algun d'aquests països, han vist que els diners que es havien decidit enviar allí havien arribat i es havien fet servir per les necessitats que tenien.
Bueno, pues això és molt important perquè tothom estiguem conscients de que aquest diumenge, 22 d'octubre, jornada del Domum, oracions sobretot, però també econòmicament ajudant el que puguem, perquè això arribarà i els països sud-americans, molts països, no solament els que ells han visitat i han pogut ajudar a l'Àfrica o a Sud-amèrica, perquè també van estar a l'Àfrica, al Camerún, sí. Doncs tots ho necessiten moltíssim i per tant nosaltres ens hi hem d'implicar i ajudar perquè al món hi ha moltíssimes necessitats. Moltíssimes gràcies, els agraeixo molt al Jaume Jové Miarnau i a la Maricel Martí Porqueres, que avui ens han acompanyat com a missioners en aquest espai parlant del Domum. Gràcies.
Gràcies a vosaltres per donar-nos l'espai. Gràcies.
Gràcies, Mari Carmen, també. Ens queden 4 minuts, ens plantarem a 2:15. Anem a fer una pausa perquè tenim en marxa ja l'Espai Groc.
Hace 10 años, 368 personas procedentes de Libia
murieron intentando alcanzar la costa italiana.
Mayday, mayday, mayday.
En las últimas semanas han llegado a Lampedusa más de 10.000 migrantes. La isla está colapsada.
Para acceder hasta allí han usado la ruta tunecina y la ruta desde Libia.
No es la única. La ruta entre África y Canarias es ahora la más mortífera.
Solo en octubre casi 3.000 personas han llegado a Canarias sin cayucos.
Muchas veces los números ocultan las historias personales de quienes se juegan la vida en el mar en busca de un futuro mejor.
Por eso este lunes en COPE comprobamos cómo son las rutas de la migración hacia Europa más usadas.
Viajamos a Senegal, a Túnez, Lampedusa y hasta Canarias para poner nombre y apellidos al drama de intentar llegar a Europa.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda, els divendres, amb l'Espai Groc, la nostra tertúlia d'espectacles, de cultura, de música, de tot el que es fa, o de tot el que ens hi cap a la ciutat de Lleida, el que ens hi cap ara en els propers minuts, perquè ja veuràs que es fan moltes activitats. Com sempre, les nostres prescriptores, que són qui t'ho poden explicar millor que ningú. Està amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Des de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Roser Gord. Roser, què tal? Bon dia.
Molt bon divendres.
I la directora del CaixaForum a Lleida, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
Vinga, va, que tenim una altra vegada un menú interessant de cap de setmana. Ara estava... És el darrer cap de setmana amb l'hora com la coneixem ara. L'altre cap de setmana és aquell de la nit de dissabte i diumenge. Tornem a... Mai sé si s'abans o es tira enrere, és igual. Com que ho fan els mòbils sols, això jo, quan t'aixeques, ja saps l'hora que és. Però sí, ja l'altre cap de setmana...
Els que som d'una altra època, jo tinc rellotges per tota la casa dels altres, els he d'arreglar tots.
Però, i ho fas el diumenge mateix o et passa com a mi que durant la setmana dius...
El diumenge abans d'anar a dormir, perquè si no, l'endemà tinc un
desgavell, no?
Sí, tinc un desgavell. I a vegades, si em descuido el del cotxe...
Ah, és veritat, aquí no canvies. El meu no. El meu no, i el de la moto tampoc. I al final tardo dies a canviar-lo perquè no, me n'adono quan ja vaig en marxa però quina hora és exactament?
Sí, exacte.
Bueno, dit això, ja ho recordarem la setmana vinent, divendres. Dit això, doncs Maribel Tost, va, avui anem de dreta a esquerra, a la taula. Marxem cap a Blondel perquè, bueno, ja sabeu que seguiu amb els miralls.
Seguim amb els miralls. Uh-huh. De fet, doncs, tenim un cap de setmana doncs, molt intens d'activitats, perquè a banda doncs, de visitar doncs, l'exposició, a banda doncs, de tenir en marxa doncs, l'exposició Miralls dins i fora de la realitat, m'agradaria doncs, comentar que, com és habitual, avui divendres a les 6 de la tarda i demà també a les 6 de la tarda, demà dissabte, tenim programades un parell de visites guiades adreçades doncs, al públic general. No? Val a dir que la reacció del públic d'aquesta exposició doncs, és magnífica i que bé, doncs, al cap de setmana realment doncs, estem rebent molt públic. No? La mostra és que el cap de setmana passat, que va ser un cap de setmana doncs, de pont, vam tenir doncs, moltíssima gent doncs, a Caixa Fòrum Lleida.
Molt bé.
El perfil de públic doncs, que visite l'exposició doncs, durant la setmana de dilluns a divendres bàsicament és públic escolar i bé, el cap de setmana, divendres a la tarda, dissabte i diumenge, és públic de tota mena, no? Des de famílies, públic adult...
Perquè no podeu controlar ben bé, però segurament algun de durant la setmana de l'escolar torna amb la família al cap de setmana.
Sí, així
és. Que s'ho diem sempre, però és que passa.
Així és.
Fan de guies, llavors.
Sí, sí.
Però que és una experiència magnífica pels adolescents.
Sí, és una experiència magnífica aquesta exposició, perquè a més és una exposició molt participativa, molt interactiva, que a mesura que vas fent el recorregut et vas plantejant un seguit doncs, de preguntes que a poc doncs, es van contestant. I després també tenim un públic que també ve doncs, a fer-se fotografies en el marc doncs, de l'exposició, val a dir que en les xarxes socials estan publicant-se doncs, moltíssimes fotografies de públic que visite l'exposició, sobretot en una part molt important, tant perquè tenim un calidoscopi gegant en el qual el públic el pot traspassar perfectament. No?
I quan el traspasses tens la sensació que vas a caure avall al precipici.
Això ho dius per experiència, Antònia.
Sí, jo vaig anar diumenge passat, jo vaig ser una d'aquestes persones d'ampli que diu la Maribel que havia gent, i corroboro que havia famílies, havia gent de totes les edats, havia molt públic, però es podia visitar molt bé, i en aquest calidoscopi gegant, al moment d'entrar, la veritat és que si tens una mica de vertigen, et fa molta impressió.
Perquè, bueno, ja
però saps que és algo totalment segur i per tant
no,
fa impressió i realment això, i, bueno, i veies els nens amb les famílies, hi havia una visita familiar.
Home, clar, entrant i sortint.
I a més disfrutant molt amb tot el tema, totes aquestes experiències dels miralls.
Sí, sí, sí.
Et vas fer un selfie i el vas pujar a les
xarxes
socials?
Jo no tinc xarxes socials
ni
faig
selfies. Però tu tenies, Antònia.
Sí, però m'ho vaig treure tot.
Però i no has recaigut?
No, perquè...
No les trobes a faltar?
Gens ni mica. Gens? Saps què passa? Que
penso
que al final...
Jo ho dic perquè l'Espai Groc, jo em recordo que us etiquetava i l'Antònia també
ho vaig treure. Saps què passa? Que em treia molt temps de lectura de llibres, que és el que a mi m'agrada, perquè amb les xarxes socials quan te'n dones compte has passat una hora, has passat dues hores.
I has sobreviscut igual, que sí?
Perfectament.
Bueno, estic perfectament. Com a exemple, que a vegades la gent sembla que, escolta, que no es pot viure.
I el que està clar és que el món de la xarxa social no correspon gairebé mai amb la realitat i t'acabes fent una idea de lo que està passant que no té a veure amb la realitat, i a vegades ho hem comentat aquí, tu poses a la biblioteca, sí que tenim xarxes, poses un espectacle, una activitat, una conferència i té 50.000 retuits, 50.000 interaccions i dius, ostres, avui vindrà moltíssima gent.
Sí, i després...
I aquell dia no et venen 4 o 5 persones, o sigui, és que no es correspon, a veure, no hi vull treure cap importància ni cap... Jo penso que té una funció. funció important i té una funció important i benvingudes i molt bé, jo crec que estan fent molta funció, però crec que hi ha certs aspectes o certs o polítics o dirigents o persones que estan perdent, o sigui, aquest punt de realitat basant-se en el món de les xarxes socials i el i vivim molta gent que estem fora de les xarxes i també vivim i fem ús de la cultura i fem ús de diferents aspectes.
I tant. Bueno, doncs l'Antònia no va penjar la foto de les xarxes socials, però...
Però va ser una de les visitants que ens va fer confiança doncs, aquest diumenge passat. Sí, sí.
Recordeu que els miralls estaran fins al 1 d'abril.
Fins a l'1 d'abril.
Però vaja, que si podem anar ara millor.
Sí, i si em permets, doncs, Ricard, aquests dies doncs, estem duent a terme el cicle de conferències al voltant doncs, de l'exposició i si fem un petit salt en el temps després ja tornarem al cap de setmana el dimarts 24 d'octubre tenim una conferència molt interessant que porta per títol Mirant l'infinit, els telescopis més potents de la història, no? En aquesta ocasió tindrem a Álvaro Laviano, ell és astrofísic i que repassarà doncs, la història de tots els telescopis i de quina manera tots ells ens han fet canviar la visió del cosmos, no?
És una xerrada que quan la devíeu de posar no, bueno, la poses quan pots i perquè tocava per dates, però és més vigent que mai, eh?
Sí.
Perquè les darreres fotografies del telescopi James Webb
que s'abordaran aquí en aquesta conferència
estan posant
en
dubte allò que dèiem que semblava increvalentable de l'inici de l'univers amb el Big Bang. Ara sembla que no, perquè aquest telescopi ha trobat unes galàxies que no haurien d'estar allí, que no haurien d'estar formades a l'època que se suposa que estan, amb el qual, déu-n'hi-do, vull dir que aquesta conferència és molt interessant, a dimarts,
sí, sí. Descobrim aquests detalls d'aquest instrument, no?, del telescopi espacial James Webb, com tu dius, i també del terrestre, el telescopi extremament gran que està situat doncs, a Xile. I bé, si tornem doncs, al cap de setmana, m'agradaria destacar doncs, dues activitats que tindrem per al públic familiar, concretament doncs, demà, un magnífic concert que porta per títol El col·leccionista de paisatges, demà a les 6 de la tarda. Es tracta d'una proposta sorprenent, molt engrescadora, adreçada doncs, al públic familiar, un espectacle d'ombres xineses de malabars i, per suposat, doncs, música, en el qual doncs, els nens i nenes es familiaritzaran amb la música doncs, del segle XX, no? Amb la música de Ravel, amb la música de Stravinsky, amb la música de Debussy. No? És un concert que té una durada aproximada d'uns 60 minuts, adreçat a nens i nenes a partir de 3 anys en endavant, fins a 100 anys, i bé, és amb aquest concert doncs estrenem la temporada d'espectacles familiars de CaixaForum Lleida.
Molt bé. I diumenge?
I diumenge doncs tenim un taller que porta per títol, té un títol molt suggerent, que porta per títol Veus i ritmes de l'Àfrica. És un taller que tindrà lloc a les 12 del migdia, també adreçat a nens i nenes des de 6 a 12 anys aproximadament, en el qual doncs, farem un viatge en la música africana, descobrirem quins són els trets de la música africana doncs, tradicional i d'alguna manera construirem un petit repertori de música africana amb les veus, amb els cants i sobretot doncs, amb la percussió corporal, no? I bé, ja entrant doncs, de cara doncs, a la setmana, sí que dilluns, dia 23 d'octubre, durem a terme el darrer documental del cicle L'art al cinema, que porta per títol David Hockney, a la Royal Academy of Arts. És l'últim documental d'aquesta selecció de 5 documentals que hem anat duent a terme durant 5 dilluns consecutius. I qui és David Hockney? David Hockney és considerat l'artista contemporani doncs, més popular de la Gran Bretanya. No? I descobrirem doncs, la seva creativitat, la seva artisticitat a partir doncs, de dos exposicions molt reeixides que van tenir lloc a la Royal Academy of Arts, no? Una de les quals és Una visió més àmplia, que va ser l'any 2012, i l'altra que és 82 retrats i un bodegó, no? Totes aquestes dues exposicions van crear unes experiències visuals úniques per part de tots els visitants, no? I val a dir, doncs, que, com no, com és habitual, doncs, també aquest dilluns comptarem amb Oriol Bosch. Ell és conservador del Museu Morera i ens presentarà, doncs, el documental, ens desvetllarà aquelles pautes, ens donarà aquelles pistes per poder entrar, doncs, més plenament en el documental.
Molt bé, i acabem amb la meitat del cinema, anava a dir, la meitat de la setmana, dimecres al matí, les matinals de cine.
Sí, sí, amb les matinals de cinema. Vam estrenar l'edició de tardor aquest passat dimecres, amb un èxit important de públic, i aquest dimecres 25 d'octubre, a 11:15, tindrem, en la gran pantalla de cinema de Caixa Fòrum Lleida, tindrem una gran producció que és Una xica salvaje. I com no, comptarem amb Marcel Borrell, que presentarà, doncs, la pel·lícula. Un cop projectada, doncs, la pel·lícula, a l'acabar dinamitzarà, doncs, el col·loqui pertinent.
Molt bé. Gràcies, Maribel.
A vosaltres.
Cope Lleida.
Dimarts vinent, per cert, estarà amb nosaltres la Pilar Bosch, que és la regidora de Cultura i de Promoció Econòmica de la ciutat. I amb ella parlarem d'activitats, com per exemple el Festival Intangible, del Jazz Tardor, que ja el tenim aquí, que ja el tenim aquí a sobre la tardor, que per cert arriben a la 30a edició, 30 anys de Jazz Tardor, o potser són més, no sé si a la pandèmia es va acabar fent o no, perquè aquestes històries, però vaja, 30 edicions, que costa de fer. I també parlarem de les exposicions que s'inauguraran a la Panera properament. Rosa Gord, cap a l'Auditori Municipal Enric Granados.
Doncs sí, comencem un cap de setmana ple d'activitats per nosaltres. Tenim concert avui, demà i passat demà. Per tant, comencem sí, ja sí. Amb les files carregades el cap de setmana. Avui, com ja n'havíem estat parlant les setmanes anteriors, tenim un concert de cambra, un concert molt bonic, molt elegant, a càrrec de Marta Bonet, soprano, i Maître Pat, piano. Es titula 12, perquè són 12 les compositores que oferiran el seu repertori, unes compositores que van néixer a la meitat del segle XIX i ens oferiran tot tipus de música, d'estil romàntic, estil lleuger, estil més avançat. Insisteixo que és a la sala 2, a la sala de cambra, un dels primers concerts d'aquest cicle especial que fem Perspectives, la mirada en femení, no? La música en femení, i jo us l'aconsello molt, perquè si no heu escoltat mai la Marta Bonet, que és una soprano de Lleida, que a més és metgessa, un dia també hauríem de parlar, Ricard, que hi ha la vinculació de la medicina amb la música, hi ha molts metges i metgesses que són músics o que tenen una formació musical molt important.
No la coneixia jo,
sí,
aquesta relació.
Sí, absolutament, en coneixem moltíssims nosaltres, aquí a l'Arnau, és molt curiós això, sí, sí, sí. I ella, la Marta Bonet, que és soprano, té una veu molt, molt, molt particular. A mi m'agrada especialment, ens agrada especialment. I per acabar la setmana, una setmana que si ha sigut més o menys complicada o enrevesada o heu tingut, acabar amb un concert d'aquestes dues noies, d'aquestes dues intèrprets, pot estar molt, molt bé. Avui a les 8 del vespre, 12, a la sala de cambra de l'auditoria.
Jo, dona, sempre ho dic, quan entres en una sala d'espectacles, gran, petita, l'auditori, una sala de cinema, si vols, o un bar que hi ha un concert en directe, si podeu, a la porta us deixeu totes les preocupacions. Ni que sigui per aquella hora, hora i mitja o dues hores, si podeu. I al sortir les tornes a agafar, què hi farem? Però aquell instant, oblida't de tot, i és la manera d'acabar-ho gaudint, eh? Coincideixo amb això.
Absolutament, sí, sí, sí,
Això avui, a les 8 del vespre, sala 2 de l'auditori, és una altra sala d'aquelles que heu de conèixer, sí o sí, només entrar cap baix.
Exactament.
Molt bé, demà dissabte, a 6:45 de la tarda, per l'horari, doncs ja pots entreveure que és una proposta familiar.
Exactament, demà tenim el primer dels concerts familiars d'aquesta tardor, organitzat per la Fundació Orfeo Lleidatans. En aquest cas, la companyia Capgira ens ofereix Rebobina. És un espectacle recomanat a partir de 5 anys. Tot així és absolutament familiar, perquè vinguin amb tota la família, amb els amics, etc. Però és més recomanat a partir de 5 anys. I és un espectacle on tres treballadors del teatre es trobaran tres instruments i veurem com a partir d'aquest retrobament dels personatges amb els instruments ens faran tot un viatge a través de la història de la música. I per això podrem escoltar Beatles, Queen, AC/DC, Elvis Presley, Tchaikovsky, Vivaldi... Per tant, serà una barreja a través dels segles, de la història de la música, i per això que és una manera, com sempre diem, de tensar la música als infants d'una manera agradable, senzilla, entusiasta, i que això també fa que s'habituïn i acostumin a venir a l'auditori, que vegin l'auditori com un escenari més de la seva vida quotidiana aquí a Lleida.
No, no, és que aquest espectacle fa aquestes dues funcions, eh? La de tranquils, no tingueu por cap a l'auditori, i l'altra ja gaudir, eh?
Absolutament.
Perquè és que amb les propostes que has dit m'hi apunto jo, eh? Això és demà dissabte, 6:45 de la tarda, a la web auditoriEnricGranados.cat teniu tota la programació, des d'allí podeu comprar les entrades. Eh? Rebobina, companyia sí. Capgira.
I és a la sala simfònica, és a la sala gran, perquè així hi podem abastir moltíssimes famílies, i a més fa molt goig veure passem d'aquests concerts de música clàssica que tothom està sentat escoltant tranquil·lament a aquest tipus de concerts que els nens s'alcen, comencen a córrer passadís amunt avall, comencen a ballar amb els pares, vull dir que està molt bé. A mi m'agrada especialment veure-ho també.
Molt bé. I com bé deia la Roser, és un cap de setmana complet a l'auditori, perquè diumenge a les 7 de la tarda hi ha una altra vegada una fusió entre música i ciència, en aquest cas, perquè està dins del tema del Joan Oró.
Exactament. En aquest diumenge a les 7 de la tarda, l'Orquestra Julià Carbonell de Sinfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, comandada com sempre per Alfons Reverter, ens ofereix un homenatge a Joan Oró. Es titula La riquesa de la diversitat, i en aquest cas volen homenatjar la figura de Joan Oró fent un cant aquesta riquesa de la diversitat de la qual ell sempre va encomanar-nos, però és aquesta filosofia també social. Volen mostrar-nos també l'orquestra tota l'obra social que estem duent a terme des de fa uns anys, i per això també, prèviament al concert, que el concert és a les 7, a les 6 de la tarda, també hi haurà com un cercle de percussió a la plaça de l'Auditori, que això és per tothom, és lliure, és accés lliure, és gratuït, i ens mostraran un cercle de percussió comunitària que han estat treballant amb Pau Gimeno, amb el projecte HOME, i volen que tothom que vulgui i pugui s'uneixi amb aquesta activitat. Per tant, és 6 de la tarda, plaça de l'Auditori, veureu que hi ha allí que es forma un cercle on comencen a tocar percussió i voldran que la gent es vagi unint. Han treballat en projecte HOME amb les seus establertes a Balaguer i a Tremp, i porten treballant amb ells des de l'any 2021, l'Orquestra Julià Carbonell. I Pau Gimeno, que coordinarà aquest cercle de percussió, és un músic i musicoterapeuta que utilitza aquesta percussió amb una perspectiva participativa i rehabilitadora per facilitar les relacions amb diversos col·lectius. Per tant, és molt curiosa aquesta activitat, i us recomano que, si podeu, una hora abans del concert us arribeu a la plaça de l'Auditori i participeu, almenys pugueu veure de què va tot això, no? Perquè és bonic veure tota aquesta obra social que estan duent a terme. També val a dir que cap al final del concert, la musicoterapeuta Nina Planavila, juntament amb tots els músics de la Julià, convidaran al públic assistent a participar en una mostra del matí d'orquestra de la Julià Carbonell, que és aquesta especial petita mostra d'orquestra que fan també per aquests col·lectius, i els ofereixen, i es veu tot aquest treball que s'està duent a terme, que és un treball, la veritat, molt bonic, que a poc a poc estan endinsant-se en tots aquests col·lectius que d'una manera o una altra els hi costa més poder accedir de vegades als concerts, poder accedir a la música clàssica, etcètera, etcètera, i això fan que puguin participar totalment de la música. I aprofiten aquest homenatge a Joan Oró, a Julià Carbonell, per mostrar-nos tots aquests projectes que estan duent a terme.
Veus que bé. Us recordo que auditoriEnricGranados.cat, quan entreu a la pestanya de programació, us surt per ordre cronològic tots els espectacles, però a la columna de l'esquerra trobareu dos botons, un que fica comprar entrades i l'altre venda d'abonaments.
Sí.
Dic això perquè hi ha els abonaments de 3
i de 5
espectacles, i que si mireu a la programació, doncs mira, per exemple, jo ara em veig un pel novembre, que semblava lluny, però és que és ja...
Sí, està aquí ja.
Tot recordant Nino Bravo.
Sí, que perquè, aquest clar, està surten, molt aquest, ple ja,
clar,
Ricard.
Clar, per això ho dic, que si ja teniu clar que hi voleu anar, doncs agafa'l, i si tens clar que vols anar com a mínim a dos més... 3, doncs l'abonament.
A part, el bo que tenim a la temporada Lleida és que pots barrejar espectacles de teatre amb concerts, per tant pots agafar el que a tu et vagi millor, i molt serà que no n'hi hagi ni 3 ni 5 que amb el que t'agradin o que els que hi puguis assistir.
Hi ha tot una... Déu-n'hi-do, la quantitat de... Heu pensat ja la programació de...
No, de gener a juny l'estem treballant ara mateix, Ricard. Uh-huh. Sí, però jo et puc dir que nosaltres a l'Auditori fem 30 concerts del gener al juny.
Del gener al juny, 30
sí,
concerts.
Sí, sí, sí.
I això sortirà al...
Això sortirà...
Al desembre.
Sí, no et sé dir ara perquè si ens acompanyen els astres i tot, a perquè... finals de desembre o a primers de gener.
Val, ho dic perquè moltes vegades ha coincidit que s'ha pogut regalar per Nadal.
Sí, això segur que farem allò d'especial per Nadal, especial regals, hi haurà alguns dels concerts que ja posarem, ja donarem d'alta perquè es puguin regalar per Nadal, això sí, com cada any. Ara els 30 no t'ho puc assegurar.
Bueno, gràcies, Rosa.
Moltes gràcies.
Cope Lleida.
Doncs apa, cap a la Biblioteca Pública de Lleida, Antònia Capdevila, vosaltres sou més d'entre setmana, no de cap de setmana.
Sí, 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 nosaltres
bueno,
sí.
Ja està bé, que si tenim propostes a tot arreu, a qualsevol dia de la setmana. Antònia, a la biblioteca, comencem les activitats que ressenyem avui, aquest proper dilluns a les 6 de la tarda.
Exacte, a la biblioteca acollim una de les activitats del Festival Intangible, que és una xerrada amb Eric Bullot. Eric Bullot és un cineasta i teòric francès que presenta el seu treball com a cineasta. Va fer moltes pel·lícules sobre idiomes imaginaris, els jocs de paraules i les traduccions. La seva obra desenvolupa la relació entre el cinema i el llenguatge.
Molt bé.
Bueno, i en aquesta conferència il·lustrada amb alguns fragments de les seues pel·lícules, ens proposarà, és una conferència pedagògica i ens proposarà una reflexió filosòfica i divertida entre la relació entre el cinema i el llenguatge.
Mm-hmm. Aquesta setmana ha estat amb nosaltres el Marc Ferran, que és ambaixador 2.0 del Banc de Sang i també és vicepresident, crec, de l'associació de Donar Sang al Segrià. Mm-hmm. I ens ha explicat el que ja havíem anunciat, que hi ha aquesta marató de Donar Sang que arriba a la 20a edició, que s'ha fet a la Biblioteca Pública de Lleida i que any rere any aconsegueix doncs reunir persones que de manera desinteressada venen a Donar Sang. Dic, tu hi vas de manera desinteressada, però ho tenen també muntat, que hi ha regals, detalls, premis, que hi ha sortejos, vull dir que et pot sortir rodona la història. Això serà dimarts i dimecres.
Dimarts i dimecres serà de les 10 del matí fins a les 2 i de les 4 fins a les 9 de la nit. Uh-huh. O sigui, s'allargarà una hora més l'obertura de la biblioteca. I bé, com cada any, la idea és que l'Associació de Donants de Sang de Lleida no ho concentre tot en una sola marató, sinó que és una entitat que realitza moltíssimes activitats durant tot l'any aquí a Lleida. Però aquesta activitat de la Marató de la Sang intenten d'alguna forma donar-hi més difusió o concentrar en dos dies les persones. La biblioteca és un lloc que està situat en lloc cèntric de la ciutat i bueno, la veritat és que funciona molt bé. Qui vulgui pot vindre directament a la biblioteca i si no, reservar cita prèvia. Mm-hmm.
Us heu de connectar a donasang.gencat.cat.
Exactament.
I allí doncs, ja trieu dia i hora, la franja horària, perquè si no t'has d'esperar gaire.
Exacte. El que ens expliquen és que en aquest moment estem a 5.000 unitats de sang a Catalunya, quan l'ideal seria tenir-ne unes 8.000. I, per tant, bon, accions com aquestes ajuden a donar empenta i bueno, amb aquesta cosa que és tan necessària per a tots.
Clar, com ve de l'Antònia, aquesta marató ajuda, evidentment, a pujar les reserves al banc de sang, però també ajuda a visibilitzar això de donar sang.
Exacte.
Que si no, durant l'any tu pots donar quan vulguis, eh? Uh-huh. Te'n vas a l'Arnau de Vilanova i allí tenen les instal·lacions, els amics de Donar Sang, però del Banc de Sang, però pots fer-ho durant tot l'any. Però és veritat que, escolta, si no t'ho van recordant de tant en quant que se necessite, perquè a més, com bé ens explicaven, la sang és un producte, per desgràcia, que no dure gaire. Uh-huh. O sigui, que no és allò, mira, fem una gran marató i en tenim per tot l'any. No. Se necessiten al voltant de 1.100, segons veig a la web, 1.100 diàries. I ara estaven al nivell de 700-800 donacions diàries, amb la qual ja veiem que hi ha un dèficit aquí.
Sí, perquè hi ha diferents èpoques, i el que sí que es veu és això, que hi ha persones que venen expressament a la biblioteca a donar sang, però hi ha molts usuaris de la biblioteca que es troben la donació de la sang,
clar,
i aprofiten per donar sang.
Clar, clar, ja tenes sabentes, veus com va la història, a la millor que el dia no en dones, però ja t'has informat
tens
i vas
una
al
bona,
novembre.
Tens un bon assessorament, les persones que tenen dubtes poden fer les consultes als metges o a les infermeres que els atendran, els explicaran tot el que calgui, i això, i després l'Associació de Donants de Sang de Lleida organitza pues, el tema aquest del concurs. Nosaltres també com a biblioteca regalem un llibre a totes les persones que fan donació de sang, que són llibres procedents de donacions però que estan en molt bon estat, i bueno, la veritat és que és un dia festiu a la biblioteca que en altres ens destarota tot el funcionament, però que ho fem molt a gust perquè, a més, bueno, entenem que és una molt bona tasca i que ens agrada molt que confien en nosaltres per acollir-la.
Ho feu com els altres anys, a l'entrada a l'Esquerra, al claustre de l'Esquerra.
Acabem ocupant pràcticament tota la planta baixa, perquè el claustre infantil es fa tot el tema de l'escriure, de les dades... I,
bueno, sí, perquè així la zona on dones sang quedi tranquil·la.
Queda tranquil·la, i a l'altre costat hi ha la zona de donació de sang.
Molt bé. Recordes que jo no recordo les xifres que s'han assolit en les darreres edicions.
Mira,
aquestes darreres de pandèmia, sí, potser no les fiquen parèntesi, perquè...
Abans de la pandèmia, la darrera marató que vam fer, l'objectiu era arribar a 500, i jo crec que no sé si vam arribar a 437 o alguna cosa així, perquè penseu que també hi ha moltes donacions fallides.
Sí,
o sigui,
sí,
hi ha molta gent que vol donar sang i per diferents raons el descarten com a donant de sang. I aquella jo crec que és l'any que recordo més, perquè era arribem als 500 i no hi vam arribar per poc, i ara, després de la pandèmia i amb la pandèmia i tot, ha costat molt de remuntar les xifres. Jo diria que l'any passat potser va ser al voltat de 340 o alguna cosa així, però tampoc no me'n facis molt cas.
Ho dic perquè ja sé que això afecta. Estem a 4 dies de que faigui 4 anys ja de la pandèmia, vull dir que ja seria un moment d'anar-ho deixant enrere, ja d'altres problemes tenim, per desgràcia, per tant, acosteu-vos, dia 24 i 25, si no heu demanat cita, doncs mira, vas allà i un forat et trobaran, però si no, si et vols assegurar una mica la franja horària, donasang.gencat.cat i allí t'apuntes, hi ha tot les donacions de cada dia, és molt fàcil, eh? Dos clics, perquè és que la gent, el tercer clic ja ens costa, dos, gencat, donasang.gencat.cat, allí ho teniu tot. Gràcies, Antònia, i Roser, que m'està aixecant la mà i amb una, o sigui, una mà l'aixeca i l'altra té un paper.
Sí, perquè...
Què t'has deixat?
Sí, però com que hem parlat tant dels concerts d'aquest cap de setmana, clar, jo també us volia comentar, i m'he oblidat de comentar-vos, que la setmana vinent també tenim conferències i xerrades a l'auditori, perquè ja saps que fem de tot i toquem tots els pals. Doncs, el dijous 26 d'octubre, a 6:45 de la tarda, comença el cicle Parlem de Música, una eina per anar de concert. D'acord? Aquest cicle que ens acompanya ja fa diverses temporades. I en aquest cas serà a càrrec també de l'historiador de l'art i de musicògraf Albert Ferrer Flamaric. Val a dir que aquesta temporada totes les conferències del cicle aniran al seu càrrec. Ell farà totes aquestes conferències. I aquest dijous 26 repetim la conferència sobre Romeu i Julieta, que és l'òpera que es podrà veure divendres 10 de novembre al Teatre de la Llotja. I és una conferència que ja es va portar a terme a la Biblioteca Pública.
Sí, en vam parlar.
I en vam parlar amb bon èxit de públic. Ara hi ha una altra oportunitat de poder-la escoltar per tots aquells que no hi van poder assistir. I acabo.
Per anar a l'òpera amb la lliçó ben apresa.
Absolutament,
ja,
que és com s'hi ha d'anar, perquè així entens molt millor el que està succeint. I després, el divendres 27 d'octubre, tenim una xerrada que no forma part d'aquest cicle, és una xerrada que li diem xerrades 360, que són de novetat aquesta temporada, i que a mi, a tot l'auditori, ens fa especial il·lusió, perquè és una xerrada que porta per títol La intel·ligència artificial com a eina de suport a la improvisació i creació artística.
Ah, caram.
A càrrec de Núria Andorrà, directora, creadora, percussionista, compositora, i Jordi Salvador, que es dedica al disseny d'electrònica i intel·ligència artificial. Aquesta xerrada està vinculada al concert de diumenge 29 d'octubre de Núria Andorrà, que es titula Niu, que us aconsello. És un dels plats forts de la temporada. És una cosa fora del nostre confortabilitat com a auditori, però que és molt impressionant de veure. Aquesta xerrada del dia 27 ens presentarà l'ús de les eines d'intel·ligència artificial en el context d'una producció artística interdisciplinària i alhora serà una mostra del taller d'experimentació sonora que prèviament s'haurà realitzat amb les orquestres sinfòniques del Conservatori i de l'intèrpret. Per tant, serà una experiència i aquesta és una activitat en el marc del Festival Intangible, el Festival d'Art i Tecnologia de Lleida.
Val.
És entrada gratuïta 7 de la tarda, divendres 27 d'octubre, a la Sala Sinfònica, a la Sala 1. Per tant, us la recomano moltíssim. I llavors, els que vingueu...
Que això, per cert, no ho teniu publicat, eh?
No, avui comença a sortir, sortirà a començar... publicarem a partir d'avui.
Val.
Val? I el diumenge 29, això va vinculat al concert de diumenge 29 de la Núria Andorra, aquest espectacle on veurem percussió, on veurem ballarines, on veurem sensors de moviment, intel·ligència artificial posada al seu abast, i que també és la clausura, la cloenda del Festival Intangible, també, al mateix temps, d'acord?
Val.
Vull dir, per això va tot lligat. En parlarem més abastament divendres vinent d'aquest concert, però és un concert inspirat en la gent de la Vall del Corb, en cançons de pandero que es cantaven per dones acompanyant-se amb un pandero quadrat, música, ballarines... val molt la pena.
La intel·ligència artificial, que al final la trobarem hasta la sopa, però, escolta, sí. Ben usada, benvinguda sigui. Antònia Capdevila, Maribel Tost i Roser Gort, com sempre, bon cap de setmana.
Gràcies.
Bon cap.
I nosaltres, que ens queden 30 segons i ens plantem ja a les 2 de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, com sempre et dic, fes el que vulguis o el que puguis, però aprofita el cap de setmana, que costa molt d'arribar i després passa rapidíssim. Dilluns hi tornem a les 12:20 amb un cap de setmana on la meteorologia serà variable. Deixem-ho així. Per tant, han dugut un paraigua per si de cas. Salut!